L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Efectivament, molt cordial la salutació de qui us acompanya. Domènec Ramal, en nom de tots i cadascun dels companys i companyes de les emissores municipals associades a EMUTE, arriba l'hora de repassar l'actualitat. És temps d'informació, una actualitat, una informació que obrim a ritme de titulars, avançant el sumari de continguts d'aquesta crònica informativa del dia, la d'avui dilluns 11 de novembre. Un temps que avui encetarem parlant d'aquesta nova mobilització, aquesta cadena humana que envoltant la planta terrestre del projecte Castor, ahir diumenge convocaven l'Assemblea de Ciutadans de Vinaròs i la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. Coneixerem com va anar aquesta mobilització, coneixerem també les paraules de Felip Puig, que assegura que en fa cas de les enquestes i que els ciutadans tornaran a confiar en Convergència i Unió per tirar endavant el projecte de país. Unes declaracions que ahir el polític convergent realitzava durant la trobada de militants i simpatitzants de Convergència i Unió a Amposta, una trobada en la que hi van participar mig miler de persones. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar insta la rehabilitació de façanes als ciutadans que incomplisquen la llei. I a Santa Bàrbara, Unitat Planera creu que és desmesurat l'augment del 10% en la taxa d'aigua potable que preveuen les noves ordenances municipals per al 2014. Novament, des de l'Ametlla de Mar, destacarem que la població compta amb el pla Inuncat i té en procés d'homologació el pla d'actuació per a correfocs i actes pirotècnics. La crònica informativa del dia ens porta avui també propostes de l'àmbit de la cultura. Musical Ebre és el festival d'alt d'un vaixell des de Tortosa i fins al Delta. Ha estat un dels projectes guanyadors del concurs Movistar Arts. A Alcanar, avui comença una nova edició de les Jornades Citrícoles d'Alcanar, jornades que s'allargaran fins divendres que ve i que enguany celebren la seva 20a edició. I a la recta final del nostre temps d'informació repassarem actualitat esportiva, ho farem coneixent els resultats de la jornada futbolística dels diferents equips del nostre territori. Aquestes són algunes de les propostes d'este temps d'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre, un temps d'actualitat que tot seguit encetem.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre sumari de continguts amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. El nostre temps d'informació avui l'encetem parlant d'aquesta nova mobilització contra el projecte Castor, mobilització que ahir diumenge convocaven l'Assemblea de Ciutadans de Vinaròs i la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. La intenció era la de, a través d'una cadena humana, envoltar les instal·lacions de la planta terrestre del projecte, situades a la carretera CB11, direcció Sant Rafel. Més d'un miler de persones d'una i altra banda del Sénia van desafiar la mala meteorologia, el fort vent que bufava ahir diumenge per, com diem, una vegada més mostrar la protesta contra aquest faraònic projecte. Aquesta vegada, com dèiem, la intenció era la d'envoltar tot el perímetre de la planta terrestre. Finalment, l'acció no es va poder acabar de completar, donada la manca d'efectius. I és que la meteorologia, en este cas, va jugar una mala passada en el dia d'ahir. De tota manera, l'objectiu de la mobilització des de l'organització es considerava plenament assolit, una mobilització organitzada per donar un missatge de força davant del que es considera una estratègia del govern espanyol per dilatar la decisió sobre el futur del projecte. Joan Ferrando, portaveu de la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, explicava els motius d'aquesta protesta d'ahir. L'escoltem.
Anem al ministre, el tancament definitiu del projecte Castor i el desmantellament. I li demanem també que investiguen possibles, per anar trossertes, negligències que han hi hagut en el procés administratiu i en el procés polític d'este projecte per a que es puguen depurar responsabilitats. També denunciem un oscurantisme que hi ha en este procés i inclús actualment un oscurantisme respecte al futur del projecte Castor en quant a que s'està veient i denunciem un procés dilatori per a que la gent pues, se olvida dels terratrèmols. En aquest aspecte també animem i alertem a tot el territori que no s'adormi, que no es deixi portar per aquest procés dilatori i que continuem demanant aquest tancament i aquest desmantellament i aquesta depuració de responsabilitats.
Més enllà d'aquesta protesta d'ahir diumenge, la plataforma recordava també que aquesta mateixa setmana té previst de presentar una denúncia a les fiscalies de Castelló i de Tarragona perquè s'investiguen les responsabilitats polítiques i administratives en tota l'actuació sobre el projecte Castor. Volen, diuen, que es demostre que durant aquests 6 anys de tramitació hi ha hagut negligències. També, en el front polític, la plataforma ha enviat un escrit a tots els grups amb representació al Parlament català perquè aproven un pronunciament ferm i unitari, demanant no només la total paralització de l'activitat del Castor per la inseguretat que han posat de relleu els últims moviments sísmics, sinó que la intenció va més enllà i n'exigeix el seu desmantellament, així com la restauració ambiental de la zona.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mutter.
Anem ara cap a Amposta. Ahir se celebrava una trobada de militants i simpatitzants de Convergència i Unió a la capital del Montsià, trobada en la que hi van participar prop de 500 persones i també un dels representants d'aquesta formació política, com és Felip Puig. Puig assegurava que fa cas de les enquestes i que els ciutadans tornaran a confiar en Convergència i Unió per tirar endavant el projecte de país. Aquestes són les declaracions que realitzava en el transcurs d'aquesta trobada i que en la seva crònica d'avui des d'Amposta Ràdio ens en recull Manel Ramon.
Prop de 500 persones van participar ahir amb la festa de Convergència i Unió a la ciutat d'Amposta, un esmorzar a dinar que va aplegar militants i simpatitzants d'Amposta i també de la comarca del Montsià i de les Terres de l'Ebre, en un acte que fou presidit per el conseller de Comerç, Felip Puig. Precisament el conseller Felip Puig va parlar de les enquestes que anuncien un possible sorpasso d'Esquerra Republicana als votants de Convergència i Unió. Felip Puig en va assegurar que no creu gaire en les enquestes, que darrerament se solen equivocar i que finalment la gent acabarà confiant en Convergència i Unió per liderar el país. L'escoltem.
No faig gens de cas de les enquestes. Les últimes eleccions ja van demostrar que les enquestes últimament no les encerten mai. És evident que estem en moments de conflicte, és evident que estem en moments de gestió difícil, que qui està assumint tot el pes del desgast de l'acció de govern en moments de crisi és Convergència i Unió, però això no ens ha de fer d'alguna manera ni desviar el rumb ni pensar que el que es manifesta en aquests moments per part doncs, de l'opinió pública catalana sigui res més que una inquietud absolutament radical i irrenunciable per trencar d'alguna manera doncs unes estructures que després de 30 anys d'intentar-ho no ens donen resposta. No? En moments de conflicte les posicions radicals poden tenir una mica més de suport, és possible, però al moment i a l'hora de la veritat la gent continua i continuarà confiant en Convergència i Unió per governar i per tirar endavant aquest país, jo no ho dubto.
En les paraules del conseller Puig, que juntament amb el delegat del govern de les Terres de l'Ebre, la presidenta de Convergència Democràtica de Catalunya a les Terres de l'Ebre, així com amb diferents representants de l'administració catalana, com Francesc Sancho, Joan Maria Roig, o també la diputada ampostina Anabel Marcos, van ser presents en aquesta festa que l'alcalde va qualificar d'exitosa i de suport i d'ànims per a l'equip de govern de Convergència i Unió a la capital del Montsià.
Gràcies, Manel. Anem ara cap a l'Ametlla de Mar. L'Ajuntament d'aquesta població del Baix Ebre insta la rehabilitació de façanes als ciutadans que incomplisquen la llei. El consistori enviarà una carta als ciutadans afectats per alertar-los de l'incompliment de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. Des de la Regidoria de Gestió del Territori, Rubén Lallana ha remarcat que la majoria de ciutadans complixen lo estipulat a la normativa. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Segons regula l'article 197 de la llei 1/210 del 3 d'agost de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, en els apartats 1 i 3, regula que els propietaris de tota classe de terreny, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús, conservació i rehabilitació. Des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, a l'empara d'aquesta llei, ha posat fil a l'agulla perquè els propietaris que incompleixen la normativa i, per tant, tenen les façanes en males condicions, ho arrangin. Des de la Regidoria de Gestió del Territori, Rubén Lallana ha remarcat que la majoria de ciutadans compleixen la normativa i, per tant, és un deure del consistori que aquells que no l'estan complint ho facin. De fet, els serveis tècnics del consistori han detectat molts pocs casos on sigui necessari una rehabilitació immediata de la façana. Per aquest motiu s'enviarà una carta als ciutadans en breu afectats per alertar-los de l'incompliment de la llei i instar-los a complir-la. Escoltem Rubén Lallana, regidor de Gestió del Territori.
Bé, vist un informe que ens van enviar serveis tècnics d'una sèrie d'habitatges del casc urbà que estaven en un estat una miqueta defectuós, el que han fet és fer complir el terrefós de la llei d'urbanisme i també l'ordenança municipal número 19 que regula la intervenció de façanes i mitgeres. I el que hem fet és requerir una sèrie de propietaris, doncs, el que comentava, que mantinguin en bon estat les façanes i procedeixin a fer una sèrie de petites obretes de millora, també per part de seguretat, que és bàsicament repicar, rebossar i pintar la façana. Per tant, donem un termini perquè els veïns afectats, en aquest cas, puguin reparar aquests guanys i tots sortissin guanyant, perquè hem de recordar que som un poble turístic i hem de mantenir les façanes en bon estat.
Per tant, cal tenir en compte que, tal com esmenta el regidor de Gestió del Territori, aquest requeriment és una qüestió de seguretat ciutadana, a més d'imatge, sent l'Ametlla de Mar un poble turístic.
Continuem en clau municipalista i de l'Ametlla passem a Santa Bàrbara. Una formació política d'aquell municipi, Unitat Planera, creu que és desmesurat l'augment del 10% en la taxa d'aigua potable que preveu la nova ordenança municipal, les noves ordenances municipals, per al 2014. Des de la Plana Ràdio ens ho explica Josep Roig.
Doncs sí, el darrer ple celebrat a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, un dels punts que no van ser aprovats pel grup d'Unitat Planera a l'oposició, va ser el referit a les ordenances municipals. Segons explica el portaveu del grup, Fernando Llombart, després del ple, es van abstenir a la votació perquè troben desmesurat l'augment del 10% en el preu del subministrament d'aigua potable que contempla. Segons Llombart, els raonaments exposats per l'equip de govern per justificar aquest augment no els hi han semblat prou convincents, a part de que no havien tingut prou temps per esbrinar el perquè d'aquest augment. Escoltem Llombart.
No? Hi havia sobretot lo de les aigües potables en què no l'hem aprovat perquè significa una puja del 10% i els conceptes que mos han nomenat no m'han aparegut prou escaients com per a donar l'aprovació i mos hem abstès perquè tampoc teníem un concepte molt clar per a votar que no. Però de totes, però un 10% no mos apareixia una cosa molt raonable d'entrada i com no hem tingut temps d'averiguar-ho, doncs...
Lo per què de la puja?
En què es fundava totalment, no ho teníem prou clar. Per tant, hem preferit abstindre-mos i passar per damunt de moment.
En canvi, Unitat Planera sí que es va sumar a l'aprovació de la moció a favor per la reivindicació del paper tradicional de les activitats ramaderes amb bous braus al territori perquè consideren que no té cap sentit l'activitat ramadera si no hi ha recursos per poder-ne assegurar la subsistència, com els que duien a terme les ramaderies d'Alfara i ara suspeses, recordem, per ordre judicial.
A veure, l'hem aprovat perquè evidentment estem a favor de l'activitat tradicional, perquè a més els bous quin sentit tenen si no se'ls trau algun tipus d'ingressos, clar. No? És que si no hi ha activitat no hi haurà bous, això està més clar que l'hora, potser ho veurem en algun zoològic, una parella de bous o quatre o cinc, però aquí no tindrien cap, perquè tots sabem que com a car és antieconòmic totalment, per tant l'única activitat que tenen és la que li donem en aquest sentit.
Llombart també va dir que creu que la nova llei que regula les festes tradicionals amb bous ha nascut amb defectes i a la primera de canvi ja surten problemes. Cal mirar de combinar el respecte als animals amb l'aprofitament d'aquest recurs ramader, concloïa.
Gràcies, Josep. Novament tornem a l'Ametlla. La població compta amb el pla Inuncat i té en procés d'homologació el pla d'actuació per a correfocs i actes pirotècnics. Durant els últims 2 anys, Protecció Civil al municipi ha treballat de valent per a actualitzar plans i crear-ne de nous per tal de minimitzar possibles riscos en cas d'emergències. Novament, des de la Cala Ràdio ens ho explica en aquesta segona crònica Olga Tomàs.
L'Ametlla de Mar compta amb diversos plans d'emergències elaborats des del Departament de Protecció Civil local. El darrer és el pla d'actuació per a correfocs i actes pirotècnics que es troba actualment en procés d'homologació. El que sí ja compta amb l'homologació és l'adaptació del pla Inuncat al municipi en cas de pluges fortes i inundacions. De fet, durant els darrers 2 anys, Protecció Civil a l'Ametlla de Mar ha treballat de valent per actualitzar plans i crear-ne de nous per tal de minimitzar possibles riscos en cas d'emergències. De fet, l'Ametlla de Mar ja compta a més amb el pla d'actuació en actes lúdics, el pla bàsic d'emergències també. Protecció Civil també ha fet una revisió del PENTA, el pla d'emergències nuclear de competència de govern, del govern estatal, que en l'àmbit local s'anomena el PAMEN. Àngel Martí, tècnic municipal de Protecció Civil i Emergències, destaca la importància de mantenir una actualització constant de les dades i contactes dels protocols a seguir i també del paper dels actuants. Per aquest motiu és importantíssim, diu, la realització de simulacres de diferents tipus. De fet, hi ha prevista una reunió també en breu amb les associacions de veïns i el regidor de Governació, Antoni Montagut, per tal d'informar d'aquests plans també als veïns de l'Ametlla de Mar. L'escoltem.
Doncs de tota la maquinària que hi ha a la població, números de telèfons de contactes, per exemple, de llocs on pots obtenir aliments en cas d'emergència, on pots obtenir begudes, on se pot allotjar la gent. Això és un treball molt minuciós, capacitat de persones que tenim a cada lloc on se poden allotjar depenent d'on te passa l'emergència. Per exemple, tenim la quantitat d'embarcacions que es poden utilitzar per evacuar gent en un cas determinat d'emergència. Localització d'autocars, localització, per exemple, de sal en cas de nevades, en fi, ha sigut una feina molt minuciosa. Quan comences, una feina molt minuciosa que després, per exemple, tota aquesta documentació la pots seguir utilitzant en la resta de plans una vegada tens tota la documentació Clar. Feta, i el que és molt important és la implantació.
Actualment, Protecció Civil també està treballant en el CAMCAT, pla d'emergències vinculat a la descontaminació marina i preservació de possibles espècies afectades, entre altres qüestions. Finalment, Martí, referent a la crisi sísmica, ha parlat de la desactivació del Sismicat, que ha estat possible gràcies a l'aturada del Castor. Martí ha subratllat que constantment ha estat informat dels sismes i ha remarcat que l'Ametlla de Mar es troba situada en una placa tectònica segura i que una prova és la ubicació de la nuclear a Vandellòs.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara de qüestions de l'àmbit de la cultura musical. L'Ebre és el festival que dalt d'un vaixell des de Tortosa fins al Delta ha estat un dels projectes guanyadors del concurs Movistar Arts, i ens ho explica des de Radio Delta Lluïsa Bertomeu.
El projecte de celebrar un festival de música dalt d'un vaixell navegant l'Ebre, una iniciativa que va presentar el jove de Riba-roja d'Ebre, Xavier Lorente, a un concurs de Movistar Artsy destinat a finançar la millor idea per a la creació de festivals, es convertirà en realitat. I és que Música a l'Ebre ha resultat un dels quatre guanyadors d'aquest concurs, juntament amb Haikurs, Ornitofest i el Festival Americana, al qual Movistar ha decidit concedir un premi accèssit. Música a l'Ebre, música i cultura a la vora de l'Ebre, és un festival que convida a viure el riu Ebre al ritme de la música, amb un vaixell com a escenari, tal com explica el seu creador, Xavier Lorente.
La idea de disfrutar del riu m'ha de molt petit. Jo soc de Riba-roja i he passat tots els estius a Riba-roja i tinc molt bons records de la infantesa i de disfrutar el riu, de fer la festa al riu. Quan Movistar ens va donar l'oportunitat de presentar un projecte cultural i musical que fos molt diferent, se'm va ocórrer de traslladar allò que jo vaig viure quan era petit i retornar al riu, perquè realment el riu és molt potent i té molta potència. I vam presentar aquest projecte i els va agradar bastant, i aquí estem, ara en aquest mateix moment, doncs, construint tot el tema perquè tiri endavant. Molta gent es va quedar molt impressionat de dir, ostres, 42 quilòmetres de festival des de Tortosa, al Delta de l'Ebre, uns artistes a dalt del vaixell, la gent a terra disfrutant de la música, d'un dia completament obert, doncs, els va semblar bastant bé. Sí.
Els festivals guanyadors de Movistar Artsy han sigut escollits valorant aspectes com l'originalitat de la proposta artística, la solidesa del projecte, l'àmbit de celebració o la quantitat de vots obtinguts durant la fase de votació popular. Els responsables han destacat la gran igualtat entre els projectes candidats, tot i subratllar que finalment els petits detalls han marcat la diferència a l'hora de prendre la decisió.
Gràcies, Lluïsa. I en clau d'agenda hem de destacar també que avui comença a Alcanar una nova edició, enguany ja la 20a de les Jornades Citrícoles d'Alcanar. Un seminari tècnic que s'allargarà al llarg de 5 dies, des d'avui fins divendres que ve. Diversos seran els temes a tractar, sempre, evidentment, referits a l'àmbit de la citricultura. Avui mateix, a partir de les 7:30, i als serveis agraris, el director dels serveis territorials del Departament a les Terres de l'Ebre, Pere Vidal, serà l'encarregat de fer l'acte oficial d'inauguració, tot seguit hi haurà ja la primera de les xerrades, una xerrada sobre la venda de proximitat que s'encarregarà de presentar Sergi Tort Martínez del Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària. Les jornades continuaran demà dimarts amb una nova conferència, la que Esther Peña de las Heras, subdirectora general de Gestió i Control d'Ajuts Directes, pronunciarà una xerrada sota el títol La nova PAC 2014-2020. L'assistència en aquestes jornades citrícoles d'Alcanar és gratuïta, però això sí, prèviament heu de formalitzar la inscripció de cara a l'elaboració del recull de documentació oficial de les jornades. Per a més informació, us podeu adreçar al telèfon de Serveis Agraris de l'Ajuntament d'Alcanar, al 977-73-23-76, demanant per Toni Reverter.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
Hola, sóc Josep Roig i cada dilluns a les 8 del vespre i des d'aquesta emissora et presento Catalònia. Catalònia pretén ser un homenatge als nostres músics, a les nostres costums, al nostre territori, al nostre patrimoni cultural e identitari. Catalònia, a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, perquè és lo nostre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació repassem la jornada futbolística dels equips del territori. Comencem per la categoria més alta on tenim en representació de les nostres comarques, el grup català de la tercera divisió, on en aquesta jornada la Rapitenca, en esta 13a jornada de campionat, caia derrotada al camp de la Devesa per 1-2 davant del Cornellà. Una jornada en què l'Ascó aconseguia la victòria en el derbi provincial davant la Pobla de Mafumet, jugant com a local s'imposava 1-0, victòria que permet al Cent de la Ribera col·locar-se en tercer lloc a la classificació, una classificació que encapçala la muntanyesa. La Rapitenca és 16a. L'Ascó, tercer, com dèiem, amb 27 punts. La Rapitenca, 16a, amb 14. Anem a la primera catalana. En este cas són dos els equips de les nostres comarques i molt bona jornada per als interessos de tots dos. L'Amposta, jugant com a local, golejava l'Almacelles per 3-1 en el partit corresponent a la 10a jornada del campionat, en aquest grup de la primera catalana, on també aquesta jornada el Jesús i Maria aconseguia una victòria de prestigi en el seu desplaçament al camp del líder. El Jesús i Maria s'imposava 0-1 al camp del Viladecans, 3 punts que fan que el Jesús i Maria abandoni la cua de la classificació. Amb 7 punts, tot i continuar en llocs de descens, el Jesús i Maria és 17è, l'Amposta és 11è, amb 11 punts. Passem a la segona catalana, grup 6è. Els resultats van ser la Cava 3, Gandesa 0, Remolins Vítem 1, Cambrils 4, Redis 4, Alcanar 1, Perelló 2, Catalònia 1, Valls 2, Calafell 1, Roda de Barà 2, Vilaseca 2, La Selva 2, L'Ampolla 1, Roquetenc 1, Tortosa 1 i La Canonja 1, Morell 3. És líder el Redis amb 28 punts, seguit del Morell amb 21. A la tercera catalana, grup 1er, 10a jornada també de campionat i els resultats: Olímpic de Mora 4, Pinell 3, Batea 6, Mora la Nova 4, La Sénia 4, L'Ametlla 0, Vilalba 0, Ulldecona 4, Flix 3, Horta 0, Santa Bàrbara 2, Sant Jaume 2, Alcanar B 2, Remolins Vítem B 0 i Corbera d'Ebre 1, Deltebre 2. El partit Aldeana Camarles va ser aplaçat. A la classificació és líder el Camarles amb 22 punts, seguit del Batea amb 21. I per últim parlem de la quarta catalana, grup 20è, el que militen els equips del nostre territori, i els resultats d'aquesta 10a jornada van ser la Cava B 2, Arnes 1, Sant Jaume B 1, Roquetenc B 2, Bot 2, Benissanet 4, La Galera 3, Xarta 1, Tivenys 0, Godall 5, Ebre Escola 0, Montells 2, Ginestà 5, Ascó B 1 i Catalònia B 3, Jesús i Maria B 2. Líder, el Godall, amb 24 punts, seguit de Campredó i Tivenys, tots dos amb 20 punts.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Dels Esports.
I després de repassada l'actualitat esportiva de la jornada, parlem del temps. La meteorologia també ha estat notícia en les últimes hores al nostre territori. El foc ha cremat 1,7 hectàrees en una zona forestal a la ribera del riu Sénia. Fort ensurt a la Sénia, un incendi que va cremar, com diem, en gairebé 2 hectàrees, la superfície aproximada d'un camp de futbol en una zona forestal a la ribera del riu Sénia. Successos que des de la Plana Ràdio i en esta segona crònica ens explica Josep Roig.
El telèfon d'emergència 112 va rebre fins a les 4 de la tarda d'ahir un total de 93 trucades per incidències relacionades amb el vent, la majoria del Montsià, concretament 20 telefonades, 12 de les quals des de la Sénia i 4 des d'Amposta. Els bombers de la Generalitat, per la seva banda, van fer 28 serveis, la majoria per retirar branques caigudes, tendals o teules i trossos d'uralita amb risc de despendre's. Protecció Civil manté l'alerta per fortes ratxes de vent que poden superar els 120 km al Pirineu i també al sud del país. De moment, la ratxa màxima de vent registrava al pic de la Salòria a 2.400 metres, 120 km per hora de velocitat. Al Perelló, el cop màxim va ser de 99,7 km per hora. Al Mas de Barberans, la ratxa màxima del Mestral ha superat els 91 km hora, mentre que a Portbou la tramuntana arribava als 87 km per hora. En Posta, des d'on es feien, com diem, 4 trucades al 112, el vent superava els 83 km per hora. La darrera previsió del Servei Meteorològic de Catalunya informa que s'incrementa la probabilitat de fortes ratxes de vent que arriben a superar els 126 km al Pirineu i al Prepirineu. De fet, també a les Terres de l'Ebre, al Ter Sud del país, les ratxes de vent també podran superar els 90 km per hora i els forts vents que se sumen a la sequera de la vegetació també fan augmentar el perill d'incendi forestal. Per això, de fet, Protecció Civil manté la prealerta del pla enfocat per la situació d'elevat risc d'incendi forestal a quasi tot el territori, un perill alt a 24 comarques i moderat a 11 més. Es demana per això extremar les precaucions, especialment a les Terres de l'Ebre, comarques de Tarragona i part de Catalunya central on la vegetació és força seca i el perill d'incendi s'agreuja amb aquest fort vent. Cal evitar qualsevol activitat que incrementi el risc d'incendi i evitar qualsevol actitud negligent que pugui afavorir l'inici o propagació d'un foc forestal.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El vent continuarà de protagonista aquest migdia i tarda. Els dos extrems del país, àrea del Pirineu, Empordà, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. Vents que localment es poden acostar als 100 km per hora, però que ja baixen una miqueta respecte a les últimes hores, en què en alguns observatoris, sobretot d'alta muntanya del Pirineu, s'han superat lleugerament els 100 km per hora. Demà dimarts, dimecres i dijous, el vent de tramuntana i Mestral continuarà bufant amb ganes, però no tant com en les últimes 24 hores. Disminueix, però ni de bon tros desapareix. Per tant, setmana ventosa, com a mínim fins dijous. Les temperatures avui pugen i en alguns indrets de la costa sud es podria arribar o fins i tot superar els 25 graus. La tarda portarà sol i alguns núvols, tret de la Vall d'Aran, cara nord del Pirineu, amb pluja. Tendència a anar pujant la cota de neu ben bé cap als 2.400 metres en aquest raconet del Pirineu.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Amb la repassada a la previsió del temps ens hem plantat ja a l'hora dels comiat. Des de la sintonia de qualsevol de les municipals associades a EMUTE, este temps d'actualitat avui dilluns 11 de novembre ha tingut el control, veu i continguts qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per la vostra atenció. Demà novament hi tornem a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, gràcies per seguir-nos i molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.